Ojo la canzoneta, mal de ojo, has guardado mi buena suerte en un cerrojo. Santi Cortells.
Bon dia, bon dia. Si és casa del mal d'ull, les creus de Caravaca que m'estaves dient abans, en fora d'antena, els ulls de Fàtima, els penxolls en diferents motius, encanteris, bruixeries, tot això, jo crec que tots som conscients. Vull dir, jo ja fa temps que no sent parlar del mal d'ull, que en valencià es diu també mal donat, que n'hi ha un, el que va fer el costumari de Amades, Joan Amades, que va escriure tot un llibre dedicat al mal donat, al mal d'ull, en la cultura valenciana. Vull dir que això és antiquíssim i que sempre, jo la meua àvia, creia moltíssim en el mal d'ull. Era una cosa com que ja la tenia assumida. De fet, és que antigament moltes malalties com la tuberculosi, l'anèmia, molta gent que no tenia per què tindre coneixements mèdics, perquè de fet molts eren analfabets, pensaven o atribuïen al mal d'ull. És una cosa que és molt, molt ancestral.
Uh-huh. Quan has vingut ens has portat un dossier, és dir, i el primer frase és boníssima, no? O els primers dos. El mal d'ull o mal donat és un encanteri o superstició que sorgeix d'una mirada màgica amb intencions malignes que fa que la persona que la rep tinga mala sort o quedi exposada a algun tipus de perill.
N'hi ha una expressió molt nostra que és allò de t'ha mirat un tort,
sí.
Que suposa que l'haurà sentida, que quan comencen a passar-te coses roïnes i una darrere de l'altra, que vull dir que feia temps que tenies una vida tranquil·la i de col te poses malalt, falta alguna persona pròxima a tu, te caus de, jo que sé, un bac, i comencen a passar-te coses i dius, molta gent ho atribuïs també al mal d'ull, el evil eye, se diu en anglès. I també és que és increïble la de talismans que n'hi ha per protegir-nos. Parlàvem fa un temps de la Madi Lulegui, no? Que
sí, sí.
Era del segle I abans de Crist, vull dir que tenia 2.100 anys,
uh-huh.
I la van trobar ahir en Euskal Herria, i la Madi Lulegui diuen els experts que era un talisman apotropaic. Apotropaic significa això, que te lleva el mal d'ull, bàsicament, perquè ve de desviar, atropos, és a dir, de desviar les coses. I ahir n'hi ha tota una sèrie de tradicions de protecció que estan mirant, per exemple, en l'Èxode, en la Bíblia, els jueus a Egipte, Déu els va dir que havien de pintar en la sang d'un corder,
sí,
el mar de les portes, perquè el fill primogènit moriria si no ho feien. I aleshores, com això només els ho revelava Javé als jueus, els fills dels egipcis sí que van morir, però els dels jueus no. I imagina que tot això, n'hi hauria alguna malaltia que afectaria sobretot als xiquets. També passa molt que molta gent pensa, ma abuela ho contava moltes vegades, no?, que el xiquet tal se va posar molt malalt,
sí,
i no sabien com curar-lo,
sí,
i molta gent ho atribuïa, sobretot en el cas dels xiquets, a un mal d'ull, perquè en la cultura tibetana vas llegir que quan naixen els xiquets els fiquen noms horribles, tipus merda de gos, o merda de nyú, o merda podrida, coses horribles, perquè així ningú es fixa en ells.
I es protegís.
No? I això els protegís perquè són com una cosa roïn.
Uh-huh.
I ja quan se fan més grans es canvien el nom a un nom més normal.
Que curiositat, no ho havia sentit mai,
En la nostra literatura també apareix en l'Hospill de Jaume Roig, que té un carrer a Vila-real, el Segle d'Or valencià, diu, ens m'he mirar fort de mal ull, perquè ell atribuïs el mal d'ull sobretot a les dones, ja sabeu que Jaume Roig era totalment misògin, és una obra molt misògina. Però en l'altra cara de la moneda també tenim a Isabel de Villena, que també té un carrer, com a una de les nostres escriptores senyeres de la cultura valenciana. Ella escriu en el Vita Christi, aquell hom a tot los miràs de mal d'ull, atorga'ls la posada. És a dir, que la literatura ja del segle XV tot això apareixia, perquè és antiquíssim, diuen que ve de l'antiga Grècia. També s'ha atribuït molt en la cultura gitana, s'atribuïa, doncs, jo recordé i a Granada, quan vaig de visita a la catedral, allí sempre n'hi ha unes titanes que porten una rameta de romer,
sí,
i
sí,
que te miren la mà, però s'atribuïs també la cultura palla a la cultura gitana, i la cultura gitana mateix, aquestes històries, no?, que no sé molt bé quin origen tenen en concret en la cultura gitana. N'hi ha molts rituals, molts amulets, que ens protegeixen, diuen, d'aquestes forces sobrenaturals que reflecteixen una mirada malèvola. La sociologia, n'hi ha un sociòleg italià, que és Francesco Alberoni, que diu que el mal d'ull és una manera per a la societat de gestionar l'enveja, perquè el mal d'ull va molt associat a la enveja, a la gelosia, quan algú te té gels i pensa que la teua vida és massa exitosa i més que la seua, no? I s'enveja es traduís molt sovint en mal d'ull. Francesco Alberoni el que diu és que, clar, és una manera de gestionar el que podria ser un comportament agressiu, com pegar-te, matar-te, barbaritats, a través del mal d'ull de la persona que el tira, de la persona que enveja o té gels, no? Que te veu com un rival. N'hi ha un altre sociòleg francès, que és René Girard, que diu que tan bon punt envegem algú, que envegem el nostre veí, la rivalitat entre ells i nosaltres és inevitable, i això fa que, novament, el mateix que deia l'altre sociòleg, que siga una espècie de mimetisme, és a dir, un vehicle per a no fer coses pitjors, no? Per tant, aquesta seria una miqueta la part bona del mal d'ull, que és una manera de no... de que tot es quede en la superstició, en les suposicions, no? Però que no arribem a més, no? A Europa, durant l'edat mitjana, doncs pensaven, per exemple, que les bruixes, sempre en femení, utilitzaven el mal d'ull contra qualsevol persona que tinguera la desgràcia de creuar-se en el seu camí, és a dir, que passava pel teu costat, te mirava malament, fixa't aquestes expressions, mirar malament. Bé, mirar malament, com es mira bé i com es mira malament? Tot això té un solatge, no?, que és ancestral d'aquestes creències antigues en el mal d'ull, no? I això t'afectava en diverses dolències, sobretot malalties que, en comptes d'atribuir a un virus o una bactèria o jo què sé, o una cosa que havies menjat, molta gent l'atribuïa al mal d'ull. Altres coses que també s'atribuïen al mal d'ull era, per exemple, perdre l'amor de la teua parella, o acabar en la misèria, és a dir, tindré mala sort en allò econòmic. Per això sempre diuen amor, salut i diners, no? Són els tres contraforts de tindre una vida exitosa, i el contrari, perdre l'amor, perdre els diners i perdre la salut, doncs es pot ser un símptoma de que t'han tirat mal d'ull. Les bruixes també s'associen sobretot a les dones grans, a les dones majors, i he llegit que hi ha qui ho ha atribuït això a la menopausa, és a dir, a la pèrdua de la fertilitat de les dones, com associada a la pèrdua de la prosperitat. Per què? Perquè antigament les famílies desitjaven tindre molts fills perquè això els sustentava econòmicament. Com més fills tenies, més treballadors tenies al camp, i en la teua vellea, doncs, era més probable que tu pogueres viure una vida d'èxit. Per això s'associa, al contrari, diuen, a les dones en menopausa, perquè han perdut la fertilitat i, per tant, i sa possibilitat de prosperar, no? Més coses. Quant a la protecció, ahir sí que entrem en un terreny increïblement...
Com es protegim? Hi ha amuletos, allò de que jo m'ho crec o no m'ho crec, si fa efecte o no efecte, lo dels aixes proteccions?
Sí, mira, per exemple, n'hi ha un molt comú, que és l'ull d'Horus. Horus és el déu egipci del cel, de la guerra i de la caça. És un déu que l'haureu vist perquè té el cap de falcó, i el cos d'home, d'un home jove, perquè la joventut també era venerada. L'ull esquerre d'este déu d'Horus és l'ull, s'anomena ull d'Udiat, i va ser ferit per Set i curat per Tot. I aleshores això es representa en una en un estel nocturn que apareix i desapareix constantment i que està al cel, que de vegades també s'associa en la lluna, perquè la lluna apareix i desapareix. Eixe cicle entre la vida i la mort, per tant, el mal d'ull és la mort i la bona sort és el contrari. Uh-huh. És un cicle constant. I l'ull d'Horus seria una protecció, no? Perquè esa, és, diguem que sempre camines cap a l'èxit, allò que desapareix torna a aparèixer. És l'ull d'Horus. Després també solen ficar-se diversos talismans, com després parlaré, la mà de Fàtima, per exemple, és un molt habitual a l'entrada de les cases. Fixa't que jo havia pensat, a mi m'agrada molt la cultura jueva, i ells a les cases solen posar el que s'anomena una mesusà, que té una pregària, que és el Barujat Adonai Eloheinu, me la sé en hebreu, mira, m'ha vingut, perquè és una pregària, escucha Israel, el Senyor és el teu Déu, només és un, etc. Tot això ho beneixen els rabinos, i en cada porta està, i està així una miqueta girat, desviat, perquè està com mirant cap al cel, és a dir, la bona sort, i tu l'has de tocar. I això seria...
Està en la porta, però una vegada entres al domicili o abans d'entrar?
Sobretot la porta del domicili, però cada porta de la casa també ho pot tindre. És antropopatia, no m'he dit la paraula, però és este símbol que te protegeix del mal d'ull i de la mala sort, perquè bueno, una altra cosa que fan els jueus també és un fil de color roig.
Això sí que he vist, però no sabia ben bé d'on venia. El posar un fil de color roig a la munyica.
El fil de color roig crec que simbolitza també la Torà, perquè se sol tancar en un fil de color roig, ho fa el rabino, i també la sol obrir. Per tant, crec que simbolitza també. Un altre símbol de la protecció seria la figa i el peix, que també ve d'origen jueu. Uh-huh. Bueno, els collarets que porten els xics per al Brit Milà, que és un ritual també que fan els jueus, i uns altres collars decorats en monedes o corals de colors, sobretot per als xiquets.
Per als xiquets.
Sí. Una altra cosa típica d'Irlanda, el trèvol. El trèvol a Irlanda ja sabeu que el que fa, de fet, els fullets, els gnomos, els duendes, es protegeixen així, portant el trèvol l'any a Grècia i Itàlia, que també ho haureu vist en les pel·lícules de vampirs.
Sí, però jo que no sabia ben bé per què l'any en els vampirs, no? A més, se'l posaven així al rededor del coll. I...
Sempre de broma han dit que, clar, l'olor que fas quan menges all, la pudor... la gent no se t'arrima, aleshores difícilment algú s'arrima a tirar-te mal d'ull, no?
Sí, sí.
L'ordi en la Índia, fixa que depèn de cada cultura, campanetes, els llaços rojos que se pengen de la roba dels xiquets o del coll dels animals, també s'utilitza, és el que se diu en valencià un esquer, un senyuelo,
sí,
que el que fa esta protecció és desviar l'atenció del mal d'ull, és a dir, que si tu portes això penjat, el que te mira malament desvia l'energia en comptes de cap a tu, va acabar l'amulet i aleshores no t'afecta. Fixa't, en l'islam també n'hi ha... l'islam és importantíssim. Jo tinc alumnes del Marroc i m'ho han contat, s'anomena Ain, el mal d'ull. Té un nom. I diuen que el profeta de l'islam va dir que el mal d'ull és la veritat, és a dir, que és real i que té efectes concrets en el nostre món. L'Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans, s'utilitza en les últimes sures, que són com els capítols de la Bíblia, s'han de llegir diverses vegades per a protegir-se. Vull dir que també la lectura de les escritures sagrades musulmanes els serveix de protecció. També llegi que en algunes cultures utilitzaven el plom i el fonien i el feien girar i després l'abocaven al carrer, però que això s'ha prohibit, sobretot a la Índia, perquè el plom és molt contaminant i ho llançaven ho tiraven per els lavabos i coses així, i això doncs no... Armènia s'anomena Matiasma, el Matiasma, que s'anomena Nazar Bonkuk en Turquia, són com una espècie d'uts en cercles, que n'hi ha com molts cercles, i si heu anat a veure, heu vist que se ho posen en els cotxes també.
Sí, els
cotxes també he vist últimament el caçasomnis este,
també
és una protecció del mal d'ulls, dels mals d'ulls i tot això. Una cosa que fan a Grècia, que jo així també l'he vista, és fer banyes. No heu vist mai els xiquets que fan les banyes en els dos dits, sí, en el menut i en l'índex,
sí, sí,
per a dir que el mal te rebota a tu?
Sí,
jo de menut així ho he sentit.
Per tocar madera. Jo ho veia així com en les banyes i dient toquem madera i fan les banyes en la mà.
Efectivament, i també té a veure probablement, ara que s'ha escapat un bou per així, no? Encara no l'han trobat.
No l'han trobat, no. Ahir se'ls va fugir, el van veure per on, per la partida, sí, així ho tenia. Ahir concretament el bou a la partida Pinella, però se'ls va escapar una altra volta.
Sí, i ara van bromes per ahir de gent que se fica un bou en la foto i la va passar per ahir de broma, han passat diverses ja. Bé, doncs els bous s'associen a la fertilitat, evidentment, i aleshores el que tu vols és fertilitat, és el que havia explicat abans, uh-huh, i el contrari no te convé perquè si no tens fills no llauraran la terra i tot això, no? I després també està la mà de Fàtima, famosa,
sí,
que la seva funció primordial és precisament protegir-nos del mal d'ull. Els jueus l'anomenen la mà de Míriam i moltes vegades també s'ha utilitzat com un símbol de pau entre les dues cultures. Diuen que venen d'una deessa cartaginesa que s'anomenava Tanit, d'origen lunar, i que també se li representa a esta deessa com una espiga, com una figa que havia citat abans també,
uh-huh,
o fins i tot com un colom. És un amulet que ja sabeu que sol posar-se en les portes o en la casa i coses així, no? També havia mirat com un manual d'estos de bruixeria. Jo he de dir que jo en aquestes coses sempre he pensat que en realitat, bueno, no crec, no? Però que d'existir, a mi sempre m'havien dit, o m'havia dit sempre mon pare de menut, que si tu eres bona persona i no fas això d'envejar als altres ni tindre gels, el mal d'ull no te pot afectar. És a dir...
Clar, però jo me trobo sempre en aquesta gent que diu, va, aquestes coses no me les crec, però per si de cas...
Per si de cas em posa l'amulet, no?
I tant.
Mira, n'hi ha una, el per si de cas, que és, has de posar una miqueta d'oli d'oliva al dit cor, al dit del mig, i deixar caure unes gotes en un got d'aigua. T'has de fixar en el que fa l'oli i si es dispersa per l'aigua podria ser un senyal de mal d'ull.
Però ara estem... No.
L'oli d'oliva, jo és que sóc molt mediterrània, sabeu?
Santi, jo te dic a tu que avui fem tot i s'aprova l'arribar a casa, deixem caure les gotetes dins del got, i si se dispersa...
Si se dispersa...
Mal d'ull?
Pot ser un senyal de mal d'ull. N'hi ha més proves, i sí que sí, jo crec que jo faria les tres, i si les tres quadren és que t'han tirat mal d'ull, segur. La segona és, has de ficar dos o tres cabells del teu monyo,
sí,
en un got d'aigua i després, per descomptat, oli d'oliva, vull dir, estem en el Mediterrani, i t'has d'esperar una hora. Si els cabells se van acabar al fons, si s'enfonsen, també és senyal de mal d'ull. En cas contrari, si continuen flotant, és que no estàs lliurat, no t'han tirat mal d'ull, els cabells.
Tres cabells dins d'un got d'aigua i tirarem unes gotetes d'oli.
Oli d'oliva, si d'oliva.
Si els cabells s'afonen,
sí,
tens mal d'ull.
Tens mal d'ull.
I sí, la tercera?
I la tercera és una llima, que està jo, per així per Vila-real l'he sentida molt, i el que has de fer és tallar-la en quatre parts i untar-li sucre, o sigui, tallar-la però sense fer-la en quatre trossos, només en quatre parts però sense dividir-la, sense dividir-la en quatre però tallada en quatre parts, no? I li has de refregar sucre per la part de la polpa i la col·loques baix del llit, bueno, així la fiquem baix del coixí, i t'esperes tres dies. Si a la quarta nit està la llima tota negra, és senyal de mal d'ull. I aquestes són historietes
que... I ara és
que...
quan estem pensant, jo tinc llimes a casa, per si de cas.
Sí, no, les compres, però, si tenen cítrics molt bons.
Home, i tant que sí, a més hem de consumir cítrics de la terreta. Però sí, sí, les tres coses, recordem, a veure si... Bueno, i al pròxim programa, la setmana que ve, diem a veure què...
Oli d'oliva i llima, vull dir, així tenim la versió mediterrània. Aquestes són de les que me contava l'àvia, així que la de l'oli d'oliva al dit mig, el dit cor, i deixem caure unes gotetes en un got ple d'aigua. Si s'escampa, és mal d'ull. L'altre, dos o tres cabells, el got d'aigua, i damunt afegim oli d'oliva i esperem una hora. Si s'enfonsen, mal d'ull. I la tercera, la llima, que la partim en quatre trossets, li freguem per la polpa sucre, i si a la quarta nit està tota negra, mal d'ull.
A més ho tenim en fases, és a dir, el primer ho sabrem en seguida, el segon hem d'esperar una hora, i el tercer, quants
quatre
dies?
Quatre dies.
Quatre dies.
Quatre nits, sí, sí, quatre nits. Sí, sí. Així que...
I ara com... perquè està també... I ara tens mal d'ull, i com te traus el mal d'ull?
Sí, el que deia abans, jo sobretot pense que si tu tens una actitud positiva davant de la vida, si tu mires de fer el bé a tots els que tens al voltant, si tens bons sentiments, realment no caldria ni fer cap neteja ni fer res, simplement ser bona persona, i si eres bona persona jo crec que no has de tindre absolutament cap por perquè ningú te tiri mal d'ull. Jo crec que els oients de Radio Vila-real són segur tots bones persones i per tant aquestes coses dels mals d'ull segur que no els afecten, però jo les conte.
Però ara bé, quan avui, si ho fem esta nit, serà la nit de divendres, nit de dissabte, nit de diumenge, la nit del dilluns tenim que veure com està la llima.
Com està la llima, sí, sí, sí. Llimes i oli d'oliva, sempre coses de la terra.
Per tant, jo faré el programa el dilluns, i quan faig el programa el dilluns recordaré això que estan posant la llima baix del llit, sí. Quatre trossos sense partir del tot, i ben refregadeta de sucre, sí. I si està completament negra...
Ja saps.
Has de ser més bona persona.
Has de ser més bona persona.
Igual tots tenim després la llima negra i hem de fer un examen de consciència una gran majoria de gent.
Sí, no, tampoc va malament de tant en tant fer una miqueta de examen
pues,
de consciència.
Sobretot en els xiquets. Jo crec que els que més han protegit han sigut a un recient nascut. I quan s'alarmaven, quan el veien, mustiat.
Sí.
Quan veien que aquest xiquet no reaccionava, diuen, no, este xiquet algo té... que no, i el portaven a les persones que llevaven, aquestes persones que llevaven el mal d'ull, que a més tot el món les localitzem, en cada barri tots teníem localitzar, a la que tirava el mal d'ull i a la que llevava.
Totalment, sí, sí.
És o no?
Ai, sí, és, sí, sí, sí.
Sabidoria popular.
Sí, sí, sí. I en els xiquets s'associa per uns raons evidents, no? Abans que arribar així gent com Dolores Cano, no? La comare famosa de Vila-real, que va ajudar a baixar la mortandat, doncs la mortalitat de xiquets menuts era molt alta, per això...
Per cert, t'han passat alguna vegada la llista?
Home, això és un clàssic, i d'això vam dedicar un programa, però si vols fem una altra vegada un... Això és un clar per a la parada, això és... Bruixeria valenciana autèntica.
Però anem a veure, la gent diu, això que té... Bueno, doncs pues
El mocaor.
El mocaor.
La pregària secreta
acaba, de divendres. Acaba medint el que toca, perquè primer te queda la mà molt alta, però aquesta pregària que te diuen... I crec que és el Dijous Sant.
Dijous Sant, la nit de Dijous a Divendres Sant. I també la gràcia per a llevar el mal d'ull també se passa i se Dijous Sant.
Però diuen que la gràcia s'hereta.
S'hereta i se diu en l'orella i no, no se pot escriure.
Però així com la pregària per a la parada, sí que és veritat que te la diuen i te la diu la persona que la sap i, no, i tu la tens que guardar, no pots oblidar, ni siquiera la pots escriure.
I per via femenina.
Sí, també, sempre. També. La gràcia és hereta. Uh-huh. I, de fet, jo tinc una amiga que l'hereta de sa abuela. I, a més, ella... Sense
I sé qui és, sé qui és la teva amiga.
I sense donar-se compte, tu dius, me fa mal així, i sense, ella, sense donar-se compte, se li va la mà, de veres, eh? I sí. Diu, jo no sé si és veritat o no, però se li va la mà. I, cuidao, que mira com va passar en pandèmia, que no ens podíem tocar. Sí. És a dir, que la persona que també tendies a tocar-te és una persona que, d'alguna manera, també ho porta a la sang.
Sí, sí.
Santi, gràcies per haver estat així. Ens has parlat d'algo molt interessant i ja tot el món anem a córrer. A veure, després, quan arribem a casa, fem-nos aquestes proves. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Ojo, pero esto es quita. La maldición no se quita. La maldición no se quita.